A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs fa uns dies ha entrat, em sembla que és la setmana passada, va entrar en vigor la nova llei hipotecària, la famosa nova llei hipotecària, per la no entrada en vigor de la qual Espanya pagava una multa diària, que no eren pocs diners, perquè Europa s'hi posa ferma, i de fet Europa té molt a dir en tota la qüestió, perquè de fet ha desmuntat bona part de la jurisprudència del Tribunal Suprem. Fins fa uns anys, allò que deia el Suprem anava a missa, i ara es veu que hi ha una missa superior, que és la Unió Europea. Doncs bé, per una banda hi ha la llei hipotecària, que afecta les noves hipoteques, òbviament, però també hi ha una part que afecta retroactivament a les velles hipoteques. I per altra banda, totes aquelles velles hipoteques i totes aquelles coses que no s'havien fet bé, allò perquè els bancs, oi, estan per guanyar diners. I aleshores, doncs, és que en Gerard ens ho ha dit molt, quan li truqui un banc pensi que és en benefici del banc, encara que sembli que li estan venent l'oro i el moro. Normalment és en benefici del banc, bé, gairebé sempre, o sempre. Per parlar de tot plegat, ara mateix doncs ho comentarem, farem una miqueta de punts, oi? Amb doncs, el nostre assessor en temes de d'hipoteques, d'allò de per on es pot rascar, perquè hi ha moltes coses rascables, que és en Gerard Casa. Gerard, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, la llei hipotecària, res. Passem, encara que sigui, sobrevolem aquesta nova llei, que és una llei que era molt esperada, per la qual Espanya estava pagant força. Sí. Ara ja entenem que han deixat de pagar. Ara paguem els de sempre, oi? Però l'Estat com a Estat no paga ja, que té coses molt interessants que afecten a la gent que té hipoteques i a la gent que n'ha de fer, òbviament.
Sí, doncs sí, com bé dius, hi ha una nova llei hipotecària, la que teníem era una mica antiga, i ja s'havia d'adaptar a una directiva europea. Llavors, en aquest cas, és una llei que es va aprovar el 15 de març i que va entrar doncs, en vigor aquest mes de juny, si no m'equivoco, el dia 16 de març.
De juny.
De juny, perdona, 3 mesos després, o el 15 de juny, per tant. Total, fa 4 dies. Llavors, regula, hi ha una nova forma de regular i acotar el tema de les persones físiques que demanen crèdit per adquirir residència, o sigui, aquest és el marc. La resta són fora d'aquest, vull dir, no entren dintre d'aquesta llei, i no tenen per què, a nivell empresarial i tal, no hi ha tants criteris de transparència ni obligacions d'informació i tal. Però com a mínim això és un tema que sí que afecta persona física i adquisició de vivenda per dedicar a residència. O primera o segona és igual, però en l'àmbit de la persona física. Llavors, què s'ha escoltat més per anar així molt, molt esquemàticament? Doncs s'ha escoltat que hi ha un canvi automàticament que és el tema de qui assumeix les despeses de formalitzar una hipoteca. En primer lloc, la despesa, diguem-ne, més sonada és l'impost d'actes jurídics documentats, que és un impost que sorgeix quan es fa una hipoteca, que fins ara havia pagat qui demanava la hipoteca, la persona, i que el Suprem fa un temps va començar a dir que ara la persona, que ara el banc, que ara el banc, que ara la persona, al final s'ha quedat que ho paga la persona. I en aquesta llei ho paga el banc. A partir d'ara, qui fa una hipoteca, aquest impost l'ha de pagar al banc.
Amb els diners de la persona, però bueno. Sí.
D'alguna manera, suposa que serà repercutit, sí. L'impost va a càrrec del banc, la gestoria va a càrrec de l'entitat bancària, el registre de la propietat va a càrrec de l'entitat bancària per inscriure aquesta hipoteca al registre de propietat, i el notari, per anar al notari a firmar la hipoteca, també va a càrrec de l'entitat bancària. Llavors, l'única despesa per fer una hipoteca que avui dia ha d'assumir la persona que demana aquesta hipoteca és la taxació.
D'acord.
Que a més és lliure de demanar a un taxador homologat que vulgui.
No necessàriament no, no el que li marca el banc.
No. I en principi doncs aquesta és la cosa que hem escoltat tothom més amb un bombo i platillo. Ara, està bé, és molt important, però aquesta llei té més contingut. De fet, és una llei que té quasi més contingut de disposicions transitòries que no pas de contingut d'article. I també partint de la base que és una llei, per la qual cosa també hi haurà, suposo, amb el temps un decret que la desenvolupi, que també ens oblidem. Jo con la ley, dejarme que haga la... No, dejarme que haga el reglamento, la ley, no? Llavors, en fi, això és el tema del nou repartiment de les despeses de la hipoteca. Tot això en afecta la gent que hagi tingut ja una... que hagi fet una hipoteca, perquè ho va fer doncs, amb el repartiment que hi havia antigament, que era, ho pagues tot. qüestió que s'està discutint per aquella gent amb plets de comissions obertures, de despeses de Constitució i tal, però aquella gent ha de pleitejar en tot cas si considera que ho va pagar i no ho havia de pagar, o, en fi. Però això és per la gent que ja ho va fer. La gent que ho farà doncs es beneficiarà perquè només pagarà taxació. Hi ha una sèrie de, en general, hi ha una sèrie de coses que incumbeixen més al notari, de fet, que és donar una informació amb uns dies previs, poder anar allà, bueno, poder anar, no has d'anar allà, o sigui, has d'anar allà per nassos, has de tenir a disposició el que has de firmar, el notari t'ha d'explicar tot allò que necessitis, fins que el notari em sembla que fins i tot passen un test, fan passar un test de contingut o de comprensió, hem passat d'un extrem a un altre.
Sí, gairebé has de fer un examen.
Sí, quasi que és un examen.
Per entrar a una hipoteca.
Llavors, bueno, sí, allò que t'he dit. Llavors, en principi, és que tinc aquí un d'allò, un esquema, perquè si no és que és una bogeria. En principi és així, vale? Llavors el tema del notari doncs, ho sap millor ell que no pas nosaltres, no? Vull dir, però hi ha una sèrie d'obligacions d'informar i de posar escenaris, d'explicar com es comporta aquest índex, com s'ha comportat els últims anys, com es comporta endavant, en fi, com una mica d'assessorament econòmic més que jurídic.
Tot i que el notari no és un economista, és un notari.
No.
Sí. Probablement però, bueno, té els mateixos coneixements d'economia que pot tenir, doncs...
No gaires igual. Més, sí. Llavors, a partir d'aquí, hi han tres punts que afecten per igual. Els que ja tenen hipoteca i els que la fan.
Interessant. Endavant.
Llavors, són incentius per canviar un tipus fixe. Per tant, en principi, aquí només ha d'haver-hi una comissió del 0,15 per poder fer un canvi. I només, en fi, ja et dic, si aquest canvi del 0,15 es fa en els primers 3 anys, ja que tu fas el crèdit. Diguem-ne que l'entitat fa un crèdit a molts anys... com a mínim vol tenir garantit, doncs jo què sé, en aquest cas per llei, 3 anys. Si marxes, et pot, diguem-ne, penalitzar, o sigui, perdona, si passes un fixe, et pot penalitzar amb un 0,15. Vale. Però si ja ho fas a partir dels primers 3 anys, pots fer un canvi a fixe sense que hagin de cobrar comissió. Bueno, qui vulgui fer un fixe o qui cregui que val la pena fer un fixe, doncs pot passar d'un variable a un fixe, quasi gratuïtament o baix cost. Sempre i quan l'entitat i el client es posin d'acord, evidentment. No podem forçar a fer un tipus fixe perquè ens doni la gana. L'entitat haurà d'estar d'acord. I en quin tipus fixe és? Potser no ens interessa perquè ens posen un 4, jo què sé.
Correcte, és a dir que no podem obligar l'entitat...
No, però d'arribar a un acord és diguem-ne, estar contemplat que és l'incentiu que la banca et pot cobrar. I a partir d'aquí, doncs... pues, es pot fer fins i tot amb un pacte, vull dir, privat, no cal fer una formalitats notarials, i si s'haguessin de fer també hi ha certs incentius a nivell d'arancelari pels notaris, perquè fins ara també de vegades era molt com les subrogacions, que també és un altre punt, vaig al següent. També es pot subrogar, pots anar amb una altra entitat si creus que fan millors condicions. I no ha d'haver-hi una comissió, vale? Llavors podem anar on vulguem, podem anar a buscar noves condicions, i fins ara el banc d'on marxes, que és el teu, no té una obligació, o sigui, ara perd la possibilitat que tenia d'igualar l'oferta d'allà on tu marxaves. Si tu tenies un 1 i te'n vas a un lloc que et donen un 0,5, l'entitat teva d'on has de marxar sempre podia igualar el 0,5 i t'obligava a quedar-te. Tu no podies marxar. Ara no. ara ni que t'ho igualin, si és que el banc et cau malament i vols marxar, pots marxar igualment.
Pot passar.
I a més, vull dir, a vegades no és tant perquè el fet de canviar un banc sigui més barat, normalment aquest és incentiu, que sigui més barat, però si estàs fins als nassos perquè pel que sigui no vols estar en aquell banc, potser l'incentiu és marxar de banc pel que sigui personal, que no pas per una millora econòmica, que no acostuma a ser el cas, però podria donar-se. Pues en aquest cas, via oberta, perquè no et poden obligar a quedar, igualant l'oferta d'allà on vas.
Interessant aquesta. S'estimula la lliure competència?
Sí, s'estimula, o s'intenta, perquè cada vegada hi ha menys bancs. I per una altra banda, hi ha un mínim de 12 impagats per començar un procediment d'execució. Llavors, bueno, està lligat a un... És molt, o sigui, estic dient d'una manera molt escueta, però en realitat depèn. Han dividit, diguem-ne, la durada d'un préstec en dos, han fet meitats. Han fet una primera part del si són 20 anys, han fet 10 anys i 10 anys. Primera meitat i la segona meitat. Llavors, en aquests dos períodes, diguem-ne que això és per cas de no pagar. Això és una previsió per no pagar, que també afecta els que no puguin pagar i ja han fet la hipoteca abans d'aquesta nova reforma i dels que la facin i no la puguin pagar. Afecta per igual, els que ja la tenen i els que la facin. Llavors, en cas de posar una demanda contra el client que no paga, antic o nou client, han d'esperar uns mínims, fins ara eren 3 mesos, per poder posar una demanda. Per posar la demanda, després tot té el seu curs. Però ara ja això ha canviat. Llavors, en principi, és amb la primera meitat del plaç, ha de ser un 3% impagat o 12 quotes, qualsevol de les dues circumstàncies. Amb la segona meitat, amb els últims 10 anys, si són 20 anys, amb els últims 10 anys, si es fa un impagat d'aquesta hipoteca, doncs més, ha de ser mínim un impagat del 7%, ja no és el 3, del 7 del capital restant, i o 15 quotes d'impagat, o 15 quotes o el 7%. Bueno, són coses que, diguem-ne, que afavoreixen el marge de maniobra que pot tenir una persona
que hagi tingut un problema que li impedeixi
per posar-se al dia, si és que és possible, estalviant les conseqüències judicials d'una execució hipotecària. I aquests són els tres punts que afecten per igual els que ja en tenien i els que en faran. El poder, ja et dic, el poder fer més incentius per passar un tipus fixe, menys despeses, o quasi no hi ha despesa en percentatges, més llibertat per canviar de banc, sense necessitat que allà on vas no puguis marxar perquè el teu t'ho iguala, les condicions allà on vas, i també doncs, aquests mínims
mínim d'impagats
en proporció en el temps de la hipoteca que portes quan es produeix l'impagat en relació o a capital deixat de pagar o a quotes, que també doncs, té a veure amb una, diguem-ne, un matalàs per no anar tan forçat a l'hora de seguida posar una execució hipotecària en 3 mesos de... I això afecta a tothom per igual. I després hi ha coses que només afecten de cara a la gent que faci nova hipoteca. Ja hem dit que el repartiment de les despeses ja l'hem tractat, vull dir que només quedarà en mans de la persona que demana la hipoteca d'anar endavant pagar només la taxació. Més protecció al consumidor des del punt de vista de que el notari té més deures d'informar d'allò que s'està, de fer pedagogia econòmica, d'allò que es firmarà i de les conseqüències econòmiques que pot arribar a tenir aquesta signatura en cas que quedis a l'atur, en fi, matèria, diguem-ne, com fer classes d'economia. Després, aquesta gent que fa hipoteca d'ara endavant, també si vol decidir amortitzar de forma anticipada bé una part o bé tot, també hi ha una sèrie d'estipulacions de percentatges, perquè sempre el banc sempre normalment ha estipulat que si tu avances crèdit, o ni que sigui poquet, no tot, però fins i tot poquet, també tens una penalització. A la que li interessa allargar tota la vida de la hipoteca, llavors sempre t'ha penalitzat. Aquestes penalitzacions per anticipar, amortitzacions anticipades, continua existint, però diguem-ne que han baixat també els percentatges. Tampoc cal dir-ho ara, però és igual. Aquesta és la idea. I també, doncs, en principi, amb les hipoteques fixes pot haver-hi, bueno, una sèrie de compensacions. Això tampoc sé ben bé què vol dir, perquè m'hauria de mirar amb detall. Però quedem-nos amb la idea que sí que és veritat que, en general, amortitzar té menys és més barat perquè no hi ha una comissió tan elevada com hi havia fins ara.
D'acord.
Vale. Llavors, després, els tres punts que hem dit que afecten a tothom per igual, continuem només amb els punts que continuen afectant a la gent que faci hipoteca en endavant, que serien limitació dels productes vinculats, una cosa que també s'ha donat molt bon biplatillo, que seria doncs, aquesta impossibilitat del banc d'exigir que tinguis la concessió del préstec condicionada a la vinculació, a la contractació de pòlisses, assegurances, de vida, de la llar, d'un pla de pensions, de fer 40 moviments amb la compte bancària cada mes amb una targeta de crèdit, vull dir, posaven 80.000 condicions i cada vegada que tenies més vinculació amb l'entitat baixaven, per exemple, el diferencial que ells t'apliquen afegit a l'Euribor, no? Llavors diguem-ne que l'interès és variable, però té una sèrie d'incentius perquè t'hi continua a ser variable, perquè està referenciat amb un índex que és variable com l'Euribor, el marge del banc, que és el diferencial, quanta més vinculació tens amb l'entitat, més productes contractats tens amb l'entitat, més baixet és aquest diferencial. Però clar, arriba un punt que de vegades havies de valorar que t'estaven dessagnant en productes per baixar 0,4 dècimes al diferencial. Llavors moltes vegades no sortia a compte, però és que no tenies elecció, perquè o passaves pel tubo d'aquestes contractacions o no et donaven el crèdit. Llavors això ara s'ha eliminat des del punt de vista de que no es pot obligar, però sí que es poden creuar. És a dir, el banc pot continuar donant incentius. Llavors no és exigit, però d'alguna manera ho continua sent, perquè ho vincula, o sigui, ho condicionen. Llavors, clar, comença sempre amb un diferencial molt elevat, amb molts interessos, diguem-ne, alts, i el banc ja et dona amb l'oferta que t'està informant de com anirà, doncs t'està donant que treuen una sèrie de punts i et serà més barat quants més productes contractis. Torna a ser el mateix. Què passa? Que no et poden obligar. Tu pots optar per no contractar cap d'aquests productes,
dir, i
passar pel
en la no obligació, en la no obligació que té el banc a l'hora de concedir o a l'hora de mantenir un hipotecat.
Exacte. També que en cas de que tu contractis certs productes perquè vulguis tenir un interès més avantatjós i a l'any següent, per això es va renovant cada any, assegurança d'aquí, de vida, no sé què, bla, bla, quan es vagi renovant, doncs si tu no vols continuar renovant aquesta pòlissa de la llar per posar amb l'entitat bancària, sempre i quan sigui amb les mateixes condicions que tenies assegurada a la llar amb l'entitat bancària, pots buscar una altra asseguradora que t'ho pot deixar més barat, segurament que l'entitat bancària, però que sempre sigui en aquests estàndards de cobertures que t'oferia l'entitat bancària. Li presentes a l'entitat bancària i no et poden continuar havent-hi aquesta vinculació d'aquest producte perquè el continues tenint, tot i que no amb ells. Llavors això també és una cosa que està bé. Pots començar, diguem-ne, amb uns productes per beneficiar-te més d'unes rebaixes del tipus d'interès, d'unes vinculacions, un diferencial més baix, i aquests productes poden ser cars perquè els estàs fent a través de l'entitat bancària, aquestes assegurances, aquestes targes, el que sigui. Al cap d'un any, tu pots buscar una alternativa en el mercat lliure d'aquest mantenir aquests productes, però més baratos. Li proposes, o sigui, no li proposes, li informes a l'entitat bancària, no els renoves, i han de mantenir-te a les mateixes condicions, tot i que no estàs mantenint amb ells aquests productes vinculats, però sí que continues tenint aquests productes ni que siguin en el mercat lliure. I això fa que puguis mantenir les bonificacions que te continuen aplicant, ni que els productes no continuïn estant a l'entitat bancària.
D'acord.
Clàusules sol, s'eliminen. A partir d'ara no poden fer-se hipoteques en clàusules sol. A la pràctica, quasi cap banc feia clàusules sol, però encara hi havia algun atrevit que de mi puño y letra acepto y sé conozco lo que es una clàusula suelo, es feia. A notari, sí. I en un intent de salvar, diguem-ne, la falta d'informació. I llavors ara ja directament ni això. Es diu que qui faci una hipoteca en endavant no poden tenir límits en les variacions a la baixa, sí a l'alça. Bé, a l'alça sempre et beneficiaran. No hi ha cap problema. Bueno, es regulen les hipoteques multidivisa, que també era un altre producte molt complex, que eren, doncs, això, una hipoteca que et donen referenciada amb una altra moneda, iens o llibres o, jo què sé, 40 monedes que poden haver-hi pel món.
Es regulen, no s'eliminen?
No s'eliminen. Jo sóc partidari, com molta gent, d'intentar, bueno, crec que s'hauria d'haver intentat eliminar-ho com a mínim de l'alcance del consumidor medio.
Va.
Però no s'ha fet. Llavors, en fi, bueno, és una cosa que ha quedat. El que passa és que sí que s'ha, diguem-ne, introduït una sèrie de paràmetres que permeten al consumidor que té una hipoteca multidivisa, si hi ha una debacle entre... Ben bé no sé com va, perquè no sóc economista, però hi ha gent que s'ha agafat en el sentit de demanar un capital que referenciat en euros són, m'ho invento, 200.000 euros de crèdit, però que com que ho té referenciat, ho paga a base de referenciar-ho a iens, de diferències de monedes, i com que les monedes van canviant, els valors de les monedes, una respecte a l'altra, doncs pot ser que, com que li donen en iens, en un moment donat li donen un valor, però continua devent per una depreciació de la moneda o el que sigui, pot deure més de 200.000 euros, pot 200, 300, 350, perquè el ien canvia respecte a l'euro, o el dòlar respecte a l'euro. Aquesta gent, que hi ha uns quants, no era una gran, però hi ha gent que ho té, doncs també van litigar dient que això era una cosa molt complexa, que no sabien què firmaven, no? i la justícia s'ha anat encarregant a poc a poc de dir, no, hi ha un filtre per tothom igual, però normalment, de forma individual, sempre s'ha anat dient per la gent que té això que s'han agafat els dits i que no sabien què firmaven, que era molt complex i que no era un producte normalment pensat pels consumidors. I aquesta gent moltes vegades ja ha obtingut la nul·litat de la seva hipoteca multidivisa i han acordat amb el banc referenciar-la, per exemple, doncs amb euros i fer-la més senzilla i més controlable, perquè hi havia gent que portava 10 anys pagant hipoteca i encara no havia amortitzat un duro perquè havia canviat el ien i devia el doble del que, vull dir, és molt complex. Llavors, en aquest sentit, es permet canviar de moneda quan hi hagi fluctuacions entre una moneda i una altra del 20%.
D'acord.
És una història també que afecta poca gent, però que és important perquè fins ara no hi havia manera de compartir aquestes monedes aquestes hipoteques referenciades amb altres monedes estrangeres, no hi havia maneres de compartir-les en euros.
D'acord. Si hi ha una variació de més del 20%, aleshores es pot dir, escoltem...
Te la pots portar cap a euros. Vale. En fi, després això ja no entraré perquè és cosa que no ens incumbeix gaire, però diguem-ne que a la banca li acoten més al personal, no hi ha incentius per vendre hipoteques i diguem-ne que no el todo vale. Llavors hi ha una sèrie dels brokers immobiliaris, intervencions, o sigui, la gent que intervé, les corredories, els propis empleats bancaris i tal, no tenen tan fàcil o no tenen tants incentius de forma... Segons llegim, no poden tenir antecedents delictius, ni, o sigui, ha d'haver-hi aquí una sèrie de... I no poden tenir tampoc antecedents, ni, o sigui, però bueno, això és com tot i al final. El que és professor no ha de tenir antecedents per menors. Els jutges també es consideren que com que hi ha jurisdicció de menors, ara tot el personal de justícia de menors ha d'acreditar que no té antecedents penals de menors. Vull dir, és una mica una idea d'olla. Però bueno, sí, també ho fan amb bona voluntat. I s'ha de saber qui són intermediaris, s'han de donar una formació, tot això corre a càrrec de les entitats bancàries. Diguem-ne que s'intenta responsabilitzar l'otorgament del crèdit i que no es passi pel davant els incentius del personal dels bancs pels interessos de la persona que li han de donar el crèdit.
En resum, per tant, és millor això que el que hi havia fins ara o... en sortirem guanyant?
El paper aguanta tot.
D'acord.
Com que no som Finlàndia, que som Espanya, doncs el paper diu moltes coses i la pràctica és la meitat de la meitat de l'altra meitat del que posa el paper. D'acord. Per tant, el temps, la idea és bona. El temps dirà...
En el fons això és l'adaptació al que comentaves,
a una directiva europea.
Per tant, la directiva europea ja era bastant millor que la llei antiga nostra.
Sí, sí, sí. Però... en aquest sentit està bé, però no deixem d'haver-hi...
Veurem l'aplicació.
Sí, la banca farà la seva interpretació.
De fet, en algun lloc ja he llegit que doncs com per art de màgia han començat a pujar els tipus d'interès oferts a les hipoteques, probablement per compensar doncs aquests diferencials que abans pagava el consumidor i ara passen a pagar els bancs.
Per una altra banda, hi ha un escenari d'interessos molt baixos, estan en negatiu, estem en un històric del menys 0,20, menys 0,19. I la banca no, la banca, vull dir, això és un incentiu per la banca per moure diners perquè no li afavoreix, vull dir, mentre hi hagi un tipus d'interès tan baix o un escenari de tipus d'interès baixos, la banca ha de moure diners perquè ha de prestar diners perquè li surt més car tenir-ho parat que posar-ho en circulació. Per tant, és en aquest context la banca farà per treure crèdit, ho va fent. El que passa és que d'altra banda, en un context que els interessos no siguin baixos o que tornin a cotes positives, doncs la banca no té tants incentius per donar a la desesperada crèdit i per tant sí que aquesta llei potser no influeix tant. Vull dir, però que l'encariment que pot haver-hi ara, jo no crec que hi hagi culpa, o sigui, aquesta llei pot encarir perquè poden traslladar al consumidor, no haurien de fer-ho, però a la pràctica es fa o es farà. Llavors, això de per si ho encareix, però ara mateix... com que hi ha la necessitat de donar crèdit, hi ha molta competència. Llavors, això passa pel davant, aquest fet d'aquesta llei.
Val.
Per ara.
Això serà pels nous.
Vull obrir un incís per acabar.
El
Partit Popular al Senat ha proposat, ara que ha de pagar amb aquesta nova llei hipotecària, perquè els tempos no són cosa val a dir, vull dir, tot ve trinxat, vull dir, pel temps tot quadra. Ara que hi ha aquesta llei hipotecària nova que fa que l'impost per fer una hipoteca que no és petit, depenent de la comunitat autònoma, vagi a càrrec del banc, el Partit Popular al Senat ha introduït una petició per eliminar l'impost d'actes jurídics documentats. Que ja veurem què passa. Però d'entrada, és curiós, no s'ha demanat eliminar aquest impost mentre el pagava la gent i a la que es fa una llei i s'obliga a pagar-lo al banc, proposem eliminar-lo.
Interessant.
Està molt bé.
Interessant. defensem l'Estat. Vinga, doncs, però en Gerard, i l'última vegada que va venir ens ho va comentar, de la llei antiga hi ha mil serrells, hi ha mil causístiques, hi ha mil plets i procediments, mil no, milers de plets i procediments oberts. De fet, el tema de com es van donar les hipoteques, el tema dels abusos per part de les entitats financeres a l'hora de donar les hipoteques ha generat una causística gairebé infinita de qüestions que van arribar al Suprem i que del Suprem moltes d'elles han passat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè sembla que ni tan sols el Suprem doncs, ha respectat el que hauria de ser la norma, el marc europeu, que és, saben, i ara això amb el tema del procés ho estem aprenent molt, el marc europeu està per sobre fins i tot de la pròpia Constitució i de la interpretació que pugui fer el Suprem de la pròpia Constitució. Per tant, doncs, el marc europeu, que és el paraigua que tenim a sobre, ens està dient algunes coses que són interpretades de manera diferent a com ho feia el Tribunal Suprem. Més o menys era així?
Sí, sí, exemple més sonat i que tothom tenim més en ment, les clàusules sol. Les clàusules sol, el Suprem inicialment va dir que el 2013... que aquesta limitació a la baixa dels tipus d'interès no es podia fer sempre quan no s'hagués informat del que significava. A la pràctica ningú havia informat de què significava aquestes clauses perquè és que ningú sabia ni que les tenia a la seva hipoteca i la gent es va començar a donar que tenia límits, que no es podia beneficiar de la baixada dels interessos perquè quan van baixar els interessos a la gent no li baixava la hipoteca i a partir d'aquí hi ha coneixement. Per tant, no s'havien enterat de quan li van posar en el notari el dia de la firma. Aquesta falta de coneixement doncs, fa que es puguin declarar nules aquestes clàusules i que es tornin diners, perquè s'han cobrat més diners del que s'haurien d'haver cobrat. Uh-huh. Han cobrat un 4, sempre, pinyon fijo, per posar un exemple, quan els interessos eren un 2, o un 3, o un 1, o un menys 0,20, com tenim ara. Vale, llavors, a diferència, t'han de tornar. Aquesta discussió, el 2013, va sorgir amb la primera sentència del Suprem, si bé no va entrar a valorar els efectes retractius. El 2015... va matitzar, dos anys després, que quan es declarava nul la clàusula sol es tornessin diners, però del 13 en endavant. Perquè era quan hi havia la primera sentència dient que aquestes clàusules eren dolentes. Per simplificar-ho, eh? Uh-huh. Faig servir paraules a vegades i dolentes, però vull dir, des que es declaren que no estan bé, o que poden no estar bé quan la gent no ha sabut que les té i les ha firmat, doncs només es tornen diners des d'aquest punt fins endavant.
Però això és aquell concepte jurídic de la nul·litat, quan una cosa és nul·la no ha existit.
No ha existit, sí, s'han de restituir els efectes com si mai hagués existit, sí, però fan una excepció per ordre econòmic, per quebranto de l'economia, perquè era un moment que la banca espanyola estava molt malament, l'Estat estava molt malament...
Perquè no vagi la cosa pitjor, bueno, doncs encara que hauríem de dir això...
Jo te robo. Uh-huh. I te castigo el que ha robat, però va, la meitat.
Vale.
La idea és esa. Vale. S'ho van emportar a la Unió, això va portar-se a la Unió Europea perquè va cridar, o sigui, va ser un crit al cel. I sí, efectivament, la Unió Europea, em sembla que va ser el 16 o algo així, 15 va haver-hi aquesta matització, el 2015, que deien que el Suprem permetia només recuperar del 13 en endavant, doncs el 16, l'any següent, la Unió Europea ja parlava i deien que el Suprem això no es podia fer, que aquesta jurisprudència era equivocada respecte a directives europees de consumidors i que, per tant, desautoritzava totalment aquesta jurisprudència del Tribunal Suprem, fins al punt que el mateix Tribunal Suprem ha de rectificar posteriorment, fer una altra sentència i dir faig meus els pronunciaments com no pot ser d'altra manera de la Unió Europea i aquesta jurisprudència que jo tenia de que només tornàvem del 13 en endavant queda sense efecte i es torna tot. I això està així a dia d'avui.
D'acord.
Vale. Llavors, qui litigui per una clàusula sol i li declari nulitat, li han de tornar tot. Si l'aplicaven des del 8, des del 8, des del 9, des del 9, des d'on sigui, però no només des del 13, cap endavant, tot. Pues aquesta és una discussió clara dels que s'ha portat a la Unió Europea i al final doncs, ha de contradir allò que deia el Suprem. De les clàusules sol, hi han hagut molts flecos, s'han anat tancant. Aquests flecos s'han obert sempre per la banca. Des que hi ha macrocauses obertes a Madrid perquè hi ha ADICAE, Ausbank, associacions de consumidors que litiguen en massa, doncs moltes vegades quan això ha estat viu, aquests procediments grans, la banca ha intentat matar o arxivar els procediments petitets. La gent que va al jutjat de la seva ciutat i posa una demanda per la seva clàusula sol, que no en aquells mamotretos de procediments, va pel seu compte, la banca intenta, per una sèrie de qüestions processals a Espanya, dir que s'ha d'esperar allò que digui aquella sentència gran i que la resta de gent, pel seu compte, no pot litigar mentrestant. Llavors això, aquí a Espanya van haver-hi audiències provincials que van començar a dir que sí, i es van començar a arxivar causes individuals, de gent individual que anava pel seu compte a reclamar la seva nul·litat de la seva clàusula sol.
Ara jo, des de la ignorància, això no hi ha dret.
Bueno, pues, sí, però era així, es diu prejudicialitat. Llavors, al final, la Unió Europea també va parlar i va dir que no, que ho podia anar per una banda i 4.000 poden anar per una altra, però poden anar per separats, no cal que es casin. Per tant, mentre hi hagi una macrocausa de la mateixa temàtica, un pot litigar per la mateixa temàtica a nivell individual a casa seva.
Correcte.
Cap problema. Mm-hmm. Per una altra cosa que es va haver de solucionar per la Unió Europea. Vull dir que se suma així. La última que tenim en marxa és el tema de les clàusules sol també, que és el que ha portat més cua, els acords privats. La banca, en un moment en què ja veu que realment la nul·litat està cantada, posar una demanda significa obtenir la nul·litat de la clàusula sol quasi automàticament i els efectes retractius ja són totals, doncs la banca comença a cridar els clients per fer acords. Acords diversos, però que en general comporten sempre una renúncia d'accions a litigar contra l'entitat bancària a canvi d'oferir alguna millora, o suposadament alguna millora, algú han d'oferir. Llavors, han ofertat molts contractes privats firmats a l'oficina, que no es podien ni treure de l'oficina per demanar assessorament d'aquest contracte que volies firmar, i acostumen a ser eliminació de la clàusula sol a futur, et deixo d'aplicar la clàusula sol, però a canvi doncs, et donaré, jo què sé, doncs, una quantitat de diners que no es correspon íntegrament amb aquella que et correspondria, amb la totalitat del que t'han cobrat. I moltes vegades ni tan sols et donaven diners, simplement et deien, la traiem i ja està. Llavors, clar, aquests acords, ara hi ha molta gent que els va firmar a la desesperada i s'ha d'entendre perquè si tu t'estan al signar aquest acord, que t'estan trucant ells, no t'estàs ofertant, perquè trucava la banca, i suposa pagar menys cada mes perquè has de rebaixar el sol d'un 4 a un 2 o directament te l'han de treure...
I probablement ja t'ho sabien vendre, esclar.
Doncs clar, pagaré menys en la quota d'anar endavant, per tant, ja ho firmo. On he de firmar, però estàs firmant renunciar a cobrar diners o cobrar tots els que t'haurien de correspondre i a demanar-ho perquè renuncies a accions futures. Aquests acords, el Tribunal Suprem també els han arribat de diferents punts del territori i el Suprem al final ha acabat dient que ara sí, que ara no, ja és molt vacil·lant. Els ha tractat d'acords, d'innovacions, de transaccions, així ha fet enginyeria legal i a data d'avui doncs, considera que són totalment conformes. Diguem-ne que la primera vegada te la van colar, la segona t'haguessis espavilat, però ja hi ha un plus d'informació, o perquè si no em deixaven treure el contracte, havies de portar l'advocat o el gestor qui fos allà a l'oficina perquè se'l miressin allà perquè no te'l deixaven treure el que anaves a firmar.
Això, ara, una pregunta des del desconeixement, eh? Això és legal? Jo puc, diguem, accedir a un contracte i dir no, però aquest contracte és only for your eyes.
No, clar, és... Això és com tot, això es fa i ja està. I si no estàs d'acord, pues queixes, poso que hi ha. Però és que funciona així.
Yeah, però...
En general, el món funciona cada vegada més així. Lo tomes, lo dejas.
Però no és legal.
Bueno, és una mala pràctica, diguem-ne. Com tantes males pràctiques.
Clar, jo tinc dret a assessorar-me, anava a dir, no. Una cosa és que no pugui fer publicitat, no pugui posar-ho al Facebook.
Sí, però a més et donen 4 dies. Era en plan, Dios mío, vamos a pagar un fuego, te vamos a ofertar una cosa que es la bicoca. Corre, ven a la oficina y firma, no traigas nadie, tienes 4 días. Era en plan así. O lo tomas o lo dejas.
Clar, pregunta.
Si I el mes següent pagaràs la meitat d'hipoteca perquè traiem la clàusula sol, o te la rebaixem a un 2, que moltes vegades molts bancs han estat molt capullos i el que han fet és no treure-la, sinó anar fent rebaixes. Et fem una rebaixa, si tens el 4 d'un 3, i per un any, l'any següent tornem a parlar. Parlem? L'any següent tornes, és que tinc un 3, doncs va, posem un 2,5, o et posem un 2. I el tercer any vas, perquè són rebaixes per un any, quan tornes, no, ara ja et quedes amb el 2. Ja et baixem més, doncs et portaràs als tribunals. Ui, doncs ja veurem si guanyes, perquè clar, has firmat la clàusula sol o rebaixes de la clàusula sol sobre la clàusula sol al cap i a la fi, has firmat 3 vegades coses. Desconeixes? Firmen per 3 vegades sobre la clàusula sol. Què és una clàusula sol?
Sempre consultar.
Vale, això està a la Unió Europea i s'està qüestionant que aquests acords, si també alhora es van ofertar amb poc temps, lo tomas o lo dejas, amb falta d'informació perquè no sabies realment quines quantitats podies cobrar i les que t'estaven donant, no sabies, en fi, no et van donar informació què significava aquest acord, la signatura d'aquest acord, tot i que contingui renúncia d'accions a futur contra el banc, es poden arribar a considerar nules.
D'acord.
Es pot extendre la nulitat de la clàusula sol de l'escriptura, es pot extendre també aquest contracte que intenta blindar que no puguis atacar aquesta nulitat d'aquesta clàusula. Si s'han ofertat amb els mateixos termes de poca transparència i comprensibilitat.
D'acord.
I això és el que està pendent de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I de clàusula sol, a dia d'avui no hi ha cap discussió més, és l'última que ens queda.
Més.
Quina era la següent que hem posat aquí?
Hem fet aquí un petit guió, eh?
Sí, perquè queden dos. Bàsicament són més escuetes. L'IRPH, que és un índex igual que l'Euribor que existia a Espanya, que el 2013, novembre del 13, es va extingir, juntament amb el CECA, que era un altre índex referenciat de caixes d'estalvi.
Aquest índex no existeix. Referència de los préstamos hipotecarios.
Sí, d'ahorros. Tenen títols molt llargs. Llavors, l'IRPH, doncs, és un índex que s'ha qüestionat que sigui legal. Com si dius que l'Euribor és, també pots qüestionar si l'Euribor en si és legal. Clar, de vegades aquí hem de tirar una mica el freno, perquè com a juristes ens hem posat amb el carro de començar a qüestionar...
Tot està malament.
Tira. Clar, hi ha un punt que has d'anar en compte, perquè potser al final passes a frenada i pot arribar a perjudicar més el consumidor de vegades, que no, hi ha un punt de no retorn.
No havia sortit un dia allò de que l'Euribor se'l parlaven entre tres o quatre bancs i...
Sí, amb motiu de l'IRPH vull comentar una cosa de l'Euribor. I
digues.
L'IRPH està també a la Unió Europea. L'IRPH va arribar al Suprem i el Suprem va dir que l'IRPH de per si no és nul. A la Unió Europea s'ha plantejat el que s'ha plantejat el Suprem, que no és qüestionar l'índex en si. L'índex en si és un índex oficial. Seria més o seria menys manipulable. De fet, ha tingut cap sanció, em sembla, o poques sancions per indicis de manipulació al seu dia, a l'IRPH. A l'Euribor ha tingut molts expedients per manipulació i encara el tenim vigent. Vale. La nulitat de l'IRPH no balla per aquí, no va la cosa per aquí. Es qüestiona si s'ha ofertat com la clàusula del contracte teu hipotecari que diu que referenciarà els interessos amb aquest índex, com podria ser l'índex Francisco, o sigui, d'igual a qualsevol índex. No es qüestiona l'índex en si, es qüestiona si el fet d'una clàusula, perquè tu no esculls a l'índex normalment, llavors, si el fet de no informar-te de com es comporta aquest índex, què significa i com es confecciona aquest índex, suposa la nulitat d'aquesta clàusula. Llavors, a la teva hipoteca quedaria sense índex. T'ha d'informar què vol dir l'Euribor. Què és l'Euribor? Com es calcula l'Euribor? No només dir, aquesta hipoteca pagaràs interessos en referència a l'Euribor. Ja està, se t'ha d'explicar què és. I quina evolució ha tingut abans, té ara i pot tenir. I també t'han de posar altres índexs per comparar el comportament i què és cada índex. Resultat de posar en un índex o en un altre, si pagaràs més o pagaràs menys, o si un índex és més estable i canvia menys amb el temps i un canvia més, vull dir, però t'han de donar informació dels índexs. No es qüestiona que els índexs siguin il·legals, sinó que t'estiguin explicant l'índex que t'estan posant com es comporta i tu puguis escollir quin índex introdueixes en aquesta escriptura de préstec. Com que l'IRPH, al igual que totes les hipoteques i amb els euribors i tots els índexs, és una cosa que basta, la foten i tu no esculls l'índex normalment, no t'expliquen què és. Tiene guisos que la Unió Europea, perquè la comissió ja ha dit el seu criteri, la falta que el setembre parli d'advocat general i després vindrà la sentència. Doncs la comissió i l'advocat suposo que anirà pel mateix camí i estan dient que el seu criteri és que si no s'ha explicat aquest índex, l'índex no pot estar. No perquè sigui legal l'índex, sinó perquè no s'ha explicat què és aquest índex.
I això,
ja veurem. I això es pot traduir en que alguns bancs que tenen molt IRPH, com Sabadell i Caixa, estan trucant als clients per abans que acabi aquest any, perquè és quan tindrem la sentència, fer un canvi. Referenciar-les a l'Euribor, que està en negatiu. Baixar la quota una pa brutada, perquè aquesta gent s'ha quedat amb un IRPH normalment del 3.5-4, perquè va desaparèixer el novembre del 13, s'han quedat amb un índex fix, s'han quedat amb l'índex que havia en el moment d'extingir-lo.
Com, és a dir, tenien una hipoteca variable i estan pagant com si tinguessin una fixa.
Sí, perquè l'últim IRPH del novembre del 2013 és l'últim que es va publicar i aquell és el que se'ls continua aplicant. I és un 3 i alguna cosa així.
D'acord.
Més el seu diferencial. Llavors, clar, se'n van un 3 i pico, un 4, amb un 0 i pico que s'està pagant, o menys 0 o alguna cosa que s'està pagant ara d'Euribor, però clar, la quota canvia molt. Llavors els bancs estan trucant per dir, canviem la referència o posem la teva hipoteca en comptes de l'IRPH, la posem a Euribor i no em demandes pel tema de l'IRPH, surti el que surti.
Interessant.
Però clar, si surt que l'IRPH, que saps que no s'ha ofertat bé, doncs la banca haurà de treure l'IRPH, que es quedarà amb hipoteca sense IRPH, i el que estan dient és que segurament s'hauran de posar d'acord el banc i el client en posar un nou índex de comú acord, que es preveu que sigui l'Euríbor. I si no hi ha acord, el posarà el jutge.
D'acord.
I segurament serà el més utilitzat, que és Euríbor.
Si algú ara rep la trucada del banc...
Consell... Per una hipoteca referenciada a IRPH,
sí,
és molt possible que hagi tingut una trucada o que la tingui. Que s'assessori. Jo, de fet, no signaria res. Esperaria a veure què passa amb l'IRPH a nivell europeu.
D'acord.
Perquè la possibilitat de, com que té tant d'allò de carregar-se aquest índex, sempre podràs anar a parar amb un Euríbor, però agafant els diners que et toquin per IRPH.
I és possible que es pugui fer una reclamació dels diners que s'han pagat indexats a IRPH?
Clar, s'ha de fer la diferència. Llavors, si es treu l'IRPH i es posa un Euríbor, es fa les diferències amb tot aquest temps de la vigència del crèdit, i les diferències és el que t'han de tornar.
Que no seran pocs diners.
No, perquè ja fa molt de període que l'IRPH i l'Euríbor estan allunyats. L'Euríbor és molt més baix que l'IRPH, per tant segur que hi ha una diferència.
L'última, tenim 5 minuts.
5 minuts. Això pot obrir via a que l'Euríbor canviarà.
Pujarà?
No, no, canviarà la forma de... Per arribar a conformar un índex, com és l'Euríbor o qualsevol altre, es farà una sèrie de càlculs matemàtics, o sigui, d'estadístiques. És una intenció de com es deixaran els bancs els diners o com s'ho estan prestant, i per això cada vegada és manipulable, perquè els bancs fan fictíciament jo deixaria el 2 i no ho deixen, perquè és la intenció dels bancs a quan estarem disposats a deixar diners. I en base a aquesta intenció, cada dia, cada banc diu a quan ell està disposat a deixar diners. Doncs en base a aquesta intenció diària de cada banc de deixar diners és on es fa una estadística, es treuen els més baixos, es treuen els més alts, i es fa una mitja, i així es conforma avui dia l'Euríbor. Doncs aquest sistema de càlcul, sense canviar el nom, continuarà sent Euríbor, la forma de determinar l'Euríbor canviarà a partir del gener del 2020. I a partir d'aquest octubre es començarà a publicar aquest nou mecanisme per conformar l'Euríbor. Es preveu que estarà basat, bueno, ja es preveu, no, ja s'ha dit que estarà basat en intercanvis d'operacions reals, no en voluntats. Hi ha un problema. Avui dia quasi que no s'estan fent intercanvis de diners. Per tant, és com que faltarà, no hi ha moviment. Llavors, tiraran, complementaran quan falta moviment diari de prestar-se diners amb històric. Aquesta és la idea. Però en general... Tot indica que l'Euríbor baixarà.
Clar, en una època amb tipus d'interès negatius, i de fet fins l'any que ve es mantindrà el tipus d'interès del Banc Central Europeu, això es mantindrà molt baix.
Però clar, això hi ha qui pensa que pot obrir via litigació.
Per?
Perquè si les operacions reals denoten que és molt més baix, surt un índex molt més baix que les intencionalitats de la banca,
sí,
es pot arribar a deduir que hi ha hagut una manipulació constant del que la banca estava disposada, han incrementat sempre aquesta voluntat de prestar diners, i que per tant l'Euríbor podria haver estat molts anys, o quasi des de l'inici, amb una manipulació constant.
Per tant, qui estigui referenciat a Euríbor també podria, en el futur...
Igual que l'IRP, per això ho he enganxat. Si no sabies en què... Perquè, clar, per això dic que és perillós estirar tant a vegades aquests temes. Perquè pots arribar a qüestionar, igual que la gent que l'IRPH no sabia que era l'IRPH i ara pot qüestionar que no el vol o que li treguin i negocia un altre índex com l'Euríbor, la gent que té Euríbor... Clar, què passa? Jo tampoc sabia que era un Euríbor, no em van dir què era. Llavors és controvertit. Ja es mirarà, és una cosa que estic aventurant, però que és possible. Que canviï la forma de calcular l'Euríbor, segur. I que beneficiarà la baixa, segur. Últim tema, despeses hipotecàries i comissió d'obertura.
Un minut.
Un minut. Doncs això al final va arribar al Suprem. El Suprem cada vegada ha donat menys despeses, ha tornat menys despeses als clients. No torna a la comissió d'obertura i de la resta quasi que fa meitats. Notaris, historia i registre. Això s'ha portat també a la Unió Europea. I... Bueno, s'haurà de veure què diu la Unió Europea, però té també guissos, com dic sempre, de que com a mínim la comissió d'obertura, que és molt important, és una partida important, diguin que sí que pot ser nul·la, perquè pel fet de donar-te un crèdit no t'han de cobrar una comissió, ja forma part del negoci donar-te...
És a dir, que els bancs estan afeitant-se tots.
Sí. Sí.
Els ha semblat tot el que ens ha explicat en Gerard ara, espès, ho és, eh? Ho és, perquè és complexa. De fet, el motiu de les demandes, moltes, és la pròpia complexitat del tema. Doncs, un consell, assessorin-se. Quan truqui el banc, quan truqui qui sigui, quan el veí li digui, a mi m'han fet això i m'ha anat molt bé, segur que els veí de raó, però sempre és bo buscar el consell d'un professional, perquè és l'única manera de tenir una certa garantia de que allò que t'estan explicant, doncs t'ho expliquin tot. Oi, Gerard?
Sí, tal qual. Sí, sempre parlem de falta
d'informació. Doncs, Gerard Gasset, moltíssimes gràcies per intentar-nos donar una miqueta de llum sobre els canvis. En continuarem parlant, perquè hi ha una pila de sentències que estan aquí al caure i que probablement hauran de ser explicades.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, i també a tots vostès, moltes gràcies. Aguantin la calor, hidratin-se bé i ho deixem aquí. Fins demà.